Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un espai que, com sempre, ens acompanyarà la Marta Sánchez. Marta, bon dia.
Bon dia.
Com sempre, doncs això, que quan s'acosta Carnaval hi ha un descens de l'activitat, però no una desaparició.
No, ja estem obertes, menys el dimarts 17, que aquí tancarem les dues biblioteques, per poder anar a gaudir de les rues i, en fi, també fer festa.
Doncs,
festa de Carnaval.
Farem festa de Carnaval, però fora d'això, com sempre, una agenda que encara que sigui més disminuïda continuen havent esdeveniments i presentacions.
Sí, fem aquesta pausa d'aquesta setmana perquè realment tots tenim ja el cap en altres coses i per tant no cal forçar res, però sí que, com deies, amb vistes ja a Sant Jordi i per tant un cop passi Carnaval, el que resta de febrer, març el tenim amb l'agenda, la disponibilitat de sala ja complerta, es pot dir, i abril doncs també, i a més amb, bueno, projectes macos. I va, ho avanço, no sé si ho havíem dit això. Va, ho avanço, que em fa il·lusió.
Avanço.
Per Sant Jordi també serà el moment de sortida. Potser ho havia dit i no acaba de ser sorpresa, no recordo, però bé, en tot cas, ho torno a recordar. Aquest 2026, la Biblioteca Santiago Rusiñol compleix 90 anys.
Ah.
90 anys d'aniversari i, per tant, ja estem preparant la celebració com es mereix. Serà doncs a partir d'abril. La biblioteca es va inaugurar el 14 de juny del 1936 i per tant d'abril en endavant doncs ens sentireu a parlar.
D'acord, doncs el 14 de juny del 36, ostres, 90 anys la biblioteca Santiago Rusiñol, Biblioteca Popular Santiago Rusiñol,
sí,
que es deia,
sí.
I per tant doncs de tot això en parlarem quan s'acosti, quan arribi Sant Jordi, quan passi Sant Jordi.
Exacte. Però bé, de moment estem això, amb aquesta pausa, aquesta setmana de Carnaval, igualment com diem, biblioteques obertes, per qui vulgui venir a fer-ne ús, agafar llibres en préstec, en fi, tot allò que oferim les biblioteques, menys el dimarts 17.
Menys el dimarts 17.
I llavors, un cop hagi passat tot això, iniciem un projecte nou que ens fa molta il·lusió. El dijous 19 de febrer, a les 7 de la tarda, farem la presentació a la Biblioteca Santiago Rusiñol d'aquest projecte. I ens fa molta il·lusió perquè és una col·laboració, en fi, de fet ho promouen des de Locomotora 21. Amb ells hem col·laborat anteriorment amb aquell fons especial que tenim a la biblioteca, a les biblioteques, Refugi d'Emocions, en què bé, doncs, les persones que formen part d'aquesta associació, que han transitat o que segueixen patint problemes de salut mental, doncs van fer aquesta feina de formar un fons a la biblioteca, però des del seu ull crític i des de la seva experiència personal, és a dir, en temes de psiquiatria, d'autoajuda, de temes així, no?, que són molt seriosos, doncs no tot s'hi val, no tots els llibres al final poden ser en un moment donat bons per tothom. Cadascú doncs tindrà el seu públic o el seu moment.
Correcte.
Però des de Locomotora 21 doncs vam fer aquesta mirada crítica. I seguir col·laborant amb ells doncs per nosaltres és important, ens enriqueix a les dues bandes. Llavors, Diputació de Barcelona va... fa els Bibliolab, això doncs a la biblioteca ho fem, no?, que serien el que diem tallers, i la idea d'aquests Bibliolabs és això, que siguin molt participatius i que al final hi hagi un resultat co-creat per tots els participants, i com hem explicat altres vegades, hi ha Bibliolabs doncs de l'àmbit tecnològic, de l'àmbit artístic, de l'àmbit més literari, en fi. Llavors, aquest any Diputació de Barcelona va obrir uns ajuts, un nou projecte titulat Bibliolab, co-crea Bibliolab, perquè, clar, en molts municipis es poden estar fent o iniciar-se projectes que poden derivar, poden, al resultat final, pot ser un Bibliolab que pugui voltar per altres biblioteques, no?, oferint aquests tallers. I llavors, Locomotora 21 van presentar-se en aquesta subvenció, en aquest ajut, en aquest co-crea, i han tingut el vistiplau i, per tant, el seu projecte tira endavant en col·laboració amb la biblioteca i això és el que presentarem el dia 19 de febrer, aquest projecte.
I en què consisteix aquest projecte?
Aquest projecte es diu Bibliolab Desiderata GPT. El Fons Especial Refugi d'Emocions venia d'un projecte que es deia també Desiderata Loquaz, per tant, no? Hi ha aquesta continuïtat. Desiderata GPT, laboratori col·lectiu d'intel·ligència artificial i salut comunitària. De tot això ens podem quedar amb dos conceptes, que és la intel·ligència artificial i la salut comunitària, que venint de locomotora, doncs, estarà molt enfocat també en la salut mental. La pregunta seria, el punt de partida, seria com podem utilitzar amb criteri la intel·ligència artificial, no? Tot això que tu li fas una pregunta al ChatGPT i et contesta, doncs, bueno, et contesta, eh? Però no són substitutius de res, aquestes intel·ligències artificials, per tant, com les podem utilitzar per tenir aquesta salut comunitària, aquesta cura de la nostra salut mental, sense perdre el toc humà del que som els bibliotecaris, del que som les persones de carn i ossos, no? Com tot això es pot treballar des de la biblioteca perquè tota la comunitat, tota la ciutadania pugui utilitzar aquestes eines, però de manera segura, amb criteri, i com cal, no? I amb aquest referent humà sempre guiant aquelles consultes de persones que venen a la biblioteca amb aquestes situacions de salut mental en tota l'amplitud i en tots els nivells possibles. Per tant, Bibliolab de Girata GPT és una proposta impulsada per aquesta associació Locomotora 21 i la biblioteca i té com a objectiu principal apropar la intel·ligència artificial a la ciutadania des d'una perspectiva crítica i accessible. Aquest seria el text oficial del que és aquest Bibliolab. Com ho farem això? Qui va dirigit? Va dirigit a tothom? No cal tenir ni coneixements de previs en tecnologia, ni IAs, ni haver utilitzat, ni haver consultat mai res, però sí que està pensat per acollir persones a diferents edats, a diferents perfils, afavorint aquesta diversitat de mirades i d'experiències. Per tant, obert a tothom que vulgui participar en l'elaboració d'un resultat final, que serà un GPT, no? Aquest deshidrat a GPT, i que entre tots, en aquesta presentació s'explicarà amb més detall, però en aquesta presentació i amb quatre sessions de quatre dissabtes es pugui fer aquest treball de co-crear, de crear entre tots aquest producte que després també estarà obert a ús de tots els sitjatans i sitjatanes.
És a dir, crear un GPT especialitzat...
Sí.
En, doncs això, en donar respostes sobre temes de salut comunitària, especialment salut mental. Però un GPT que, doncs, perquè la gent que ens escolta ho sàpiga, el chat GPT funciona a través de GPTs, que són, diguem, capsuletes, perquè ens entenguem, a on tu li indiques com ha d'actuar, perquè no actuï de manera absolutament lliure i esbiaixada moltes vegades.
Exacte.
Perquè l'objectiu de la intel·ligència artificial no és donar la resposta correcta, és donar una resposta.
Ai. Sí.
I això és un problema.
Sí. Sí, perquè després el que no saps s'ho inventa, depèn
correcte
del ton que tu li parles et contesta...
Es diuen al·lucinacions. Les invencions de la intel·ligència artificial, tècnicament se li diuen al·lucinacions, perquè el senyor al·lucina a l'hora de contestar. Aleshores, en la mesura que tu encapsules més el marc en el que aquesta intel·ligència artificial pot desenvolupar-se, no s'escapa i dirigeix molt millor les respostes. I això són els GPTs, és a dir, les instruccions en les que es pot moure per ser més acurada. I aleshores aquesta seria la intenció, fer un laboratori i fer un disseny d'una intel·ligència artificial adreçada a això.
Sí, però destacaria això, que no cal tenir coneixements previs, llavors així de manera molt resumida, la primera sessió, que seria un dissabte 28 de febrer, el dissabte 28 de febrer, que seria d'introducció, que és la intel·ligència artificial i com forma part ja de la nostra vida quotidiana.
Correcte.
En la segona sessió del dia 7 de març tindríem els usos ciutadans de la intel·ligència artificial, les oportunitats, riscos, seria aquesta anàlisi, no?, de posar al balanç els beneficis, els riscos associats dels usos. En la tercera sessió del 14 de març, les dimensions ètiques i el benestar i l'impacte col·lectiu. I en la darrera doncs, tindríem aquesta, no?, amb tot el que s'haurà parlat en les diferents sessions, doncs, ja poder crear o dissenyar una prova pilot d'aquest GPT.
D'aquest producte adreçat, sobretot, doncs, que la gent el pugui fer servir. Doncs la primera de les activitats, el dijous 19 de febrer a les 7 de la tarda.
Exacte, per presentar tot plegat. Comptarem amb la gent de Locomotora 21, uh-huh. i també amb el Xavier Salmerón, que també s'ha involucrat en aquest projecte. Ell és director d'Estratègia Digital a l'agència RK People i col·laborador del Centre de Formació d'Adults de Sitges, per tant ha fet més formacions sobre IA i és molt bon comunicador, per tant ens ho explicarà tot molt bé.
Uh-huh. Doncs projecte important, l'endemà de dimecres de cendra, el 19 de febrer, el dijous 19 de febrer, Bibliolab, Deshidrata GPT, Laboratori Col·lectiu d'IA i Salut Comunitària. Uh-huh. Què més?
Què més? El divendres 20, l'endemà, després d'això, tenim una presentació d'una novel·la a la Biblioteca Santiago Rusiñol a 6:45. Aquesta novel·la es titula Les tres monedes per al barquero, l'autor és Miguel Oswald, anirà a càrrec de l'autor i de la Blanca Moreno, que és sociòloga. Uh-huh. El Miguel fa 30 anys que viu a Sitges, és sitgetà, per tant autor local, per tant haurà fet la presentació de la biblioteca i després per Sant Jordi doncs, també el tindrem col·laborant i participant. Aquesta novel·la fa un recorregut per la història d'una família des del 1914 fins principis del segle XXI, doncs amb tot allò que ha portat al món a aquesta època, no? Guerres, migracions obligades, la cerca d'identitat, i van marcant les diferents generacions d'aquesta família. Llegirem, per tant, relats familiars, històries amagades, i descobrirem el preu humà de la supervivència i del llegat familiar. Com dèiem, el Miguel Oswald viu a Sitges des de fa 30 anys i va néixer a Buenos Aires, en una família d'arrels hongareses i austriaques, per tant hi ha molta barreja en el Miguel i tot això també uh-huh. no, li ha donat el peu i motiu per escriure aquesta novel·la de famílies i de migracions. Porta temps escrivint i bé, doncs presenta aquesta novel·la aquí a la Biblioteca de Sitges amb molta il·lusió.
Doncs serà divendres 20 de febrer a 6:45. Uh-huh. Les tres monedes per al barquero de Miguel Oswald, que uh-huh. és, com deies, autolocal. Un acte que a més està organitzat pel col·lectiu 870.
Exacte. Uh-huh. Després, al pati aquests dies, ja ho vam avançar fa l'altra sessió aquí a la ràdio, durant aquests dies en què tenim aquest carnaval ja bullint del tot, tenim una mostra del Carnaval de Venècia amb la mirada de l'Ambert Gràcia, uh-huh. l'Angari. L'altre dia vam tenir la inauguració de l'exposició i bé, doncs ens va estar explicant l'origen i com ell va fer aquest viatge, anècdotes que sempre, clar, quan ha fet fotografies amb la seva càmera, doncs, bueno, i que xerra també amb tothom, doncs anècdotes mil. I, en fi, doncs ens va estar explicant com s'havien fet aquestes fotografies i les podem veure fins al 27 de febrer al pati de la biblioteca.
Doncs Carnaval de Venècia al pati de la biblioteca.
Sí. I pel públic familiar, per nens i nenes, també farem aquest salt i ens anirem el dimarts 24 de febrer, dimarts, recordem, no divendres, dimarts 24 de febrer 6:45, a la biblioteca Josep Roig i Raventós tindrem l'hora del conte amb el conte de la Cora, organitzat pel Centre d'Estudis del Mar. Ens agrada molt fer aquestes col·laboracions amb altres entitats sitgetanes, perquè cadascú doncs, aporta no, la seva saviesa, la seva experiència i la seva temàtica, i els nens i nenes que són habituals a l'hora del conte doncs, també poden descobrir mil temes. La Cora vivia a Sitges, en un vaixell, fins que un dia va desaparèixer i ens va deixar una maleta on ens explica la seva història. Doncs tindrem relacions amb el mar, altres cultures del Pacífic i de l'Indi, que viuen en harmonia amb el medi, i també ens presenta les foques autòctones del Mediterrani. Amb aquest conte, per nens i nenes a partir de 3 anys.
D'acord, doncs l'hora del conte que passa a dimarts. Uh-huh. Que passarà a dimarts.
Exacte. I a la Santiago Rusiñol aquest mes ens la saltem perquè uh-huh. bé, doncs això, el carnaval ens ha partit una miqueta l'horari habitual d'Hores del Conte, i com que també tenim el munt de clubs de lectura i tot se l'encabi a la mateixa sala, doncs bueno, com que hi ha aquest a la Roig i Raventós, uh-huh. doncs a la Santiago Rusiñol aquest mes fem pausa d'Hora del Conte.
Perfecte.
Tornarem. Uh-huh. I també recordar que tenim el desè concurs Puja al Tren ja en marxa, qui es vulgui apuntar, nens i nenes de 9 a 13 anys, doncs veniu a les biblioteques i a llegir moltíssim. I també destaco, obrim inscripcions, bé, de fet ja estan obertes, però hi ha places lliures, pel Club de Lectura Protagonista Jove. Aquest és un dels que més ens costa que s'apuntin nois i noies a partir de segon de l'ESO, és a dir, de segon en endavant, el que serien 14 anys, però mares i pares que ens estigueu escoltant, famílies, és una bona, sí, és una bona manera d'entrar en la lectura per oci, acompanyats amb gent de la seva edat, i després també, no, de poder treure-li el suc als llibres i de poder també practicar, no, això de d'expressar-nos en veu alta, de donar les opinions, d'escoltar les opinions dels altres. Per tant, el club no és només llegir, és una experiència diferent, per tant, aviam si els animeu. Les sessions seran en dilluns, el 9 de març, el 13 d'abril i l'11 de maig. Només són tres.
Només són tres, sí, sí. Doncs el protagonista... doncs això.
El protagonista jove.
El protagonista jove. És que ara
sí, anava, tenim l'Aurin, tenim el
sí,
Club 10...
Sí, clar, n'hi ha tants, n'hi ha tants que hi ha... Però bé, sobretot aquests a partir de segon d'ESO, per tant, pares i mares, espitxem-los una miqueta.
Una miqueta, animem-los. Si sabem que aquesta edat és difícil, perquè tot el que els diem als pares és no. S'hi posen una miqueta d'esquenes. Però bueno, això d'anar a poder anar, no, amb amics i amigues, doncs també està bé.
Què més?
Què més? Bueno, com dèiem l'altre dia també, amb aquesta pausa de carnaval ens serveix per preparar plans d'accions, memòries i, per tant, veure i revisar resultats del 2025. I m'agradaria, doncs, donar res, quatre xifres.
Endavant.
Mira, dies de servei. En total hem tingut obertes les biblioteques, la Biblioteca Santiago Rusiñol 275 dies, dels 365, i a la Roig i Raventós 266. Per tant, déu-n'hi-do. Hores de servei en total, 3.372.
Déu-n'hi-do.
Bueno, visitants. Han passat per les biblioteques un total de 80.000 persones, i això són una mitjana d'unes 300 al dia, amb les dues biblioteques.
300 persones al dia?
Són les... mitjanes, eh? Hi ha dies que, clar, quan tenim visites escolars, que és molt sovint, doncs de cop i volta, pam, ja són 30, no? 30 entrades. Però tot i així són 300 visites al dia, 300 persones que entren i que fan alguna cosa dintre de la biblioteca, que tant pot ser entrar, agafar un llibre i sortir, com tornar, com quedar-se una activitat, com llegir el diari, com... En fi, cadascú és lliure de... d'utilitzar.
Però 300 persones al dia, és a dir,
com a mitjana, entre les dues biblioteques.
Ja està molt bé.
Sí. Tindríem així per bibliós, doncs, a la Santiago Rusiñol unes 200 i a la Roig i Raventós 100, que per que petita que és molt. O sigui, la Roig i Raventós tenen uns usuaris superfidels i, en fi, sempre està a tope i amb els números, doncs, es nota. Préstecs. Han sortit en préstec en total 77.763 documents.
77.000?
Sí, físics. Després, amb el préstec digital, ens acostem als 10.000.
És molt, Marta, 77.000 documents.
Sí, aquí hem crescut respecte a l'any passat amb quasi un 6%. Per tant, estem, bueno, contentes del resultat i això ens motiva molt, doncs, això, celebrar 90 anys i molts més i seguir, doncs, triant bé el que comprem, no? I, en fi, fent aquestes programacions culturals que també tenen bona resposta. El nombre d'activitats en total han estat de 244, és a dir, tot allò que repassem aquí a l'agenda, doncs, és aquest el resultat, i hem tingut 4.200 participants en activitats, clubs de lectura, hores del conte, xerrades, que també, presentacions.
Que també, déu-n'hi-do, eh? Que sí. Sitges té 30.000 habitants.
Doncs sí. Què més? Hem ingressat quasi 5.000 documents nous, bàsicament, bueno, llibres i pel·lícules, però llibres, bàsicament. I com altes a nous usuaris, tindríem 879, és a dir, quasi això, 880 persones que s'han fet el carnet de nou durant aquest any.
Això,
l'any passat, vaja, el 2025.
Això ens dona imatge també del creixement poblacional de Sitges, eh? 800 nous usuaris...
Són dades molt generals perquè després nosaltres podem acotar per petits lectors, infants, sí. No? I també ens dona molt la fotografia de quin tipus d'usuari, també per origen.
Però ens explica que segur, que es pot fer gairebé un experiment sociològic a partir d'aquestes altes, però clar, 800 nous usuaris en un any a les biblioteques...
Sí.
Ens diu molt del creixement poblacional de Sitges.
Sí, també comptant que el carnet serveix de totes les biblioteques, és a dir, si algú té la Castelldefels i ve a Sitges i serviria el mateix, no caldria que se'l tornés a fer de nou.
Per això, que al final, si es fan el carnet de Sitges, vol dir alguna cosa.
Exacte. Doncs, bueno, això són xifres generals, però és per això, no? També per explicar
interessant
el resultat i al final que són això, no? Un servei públic que es nodreix als impostos i, per tant, també, no? Aquesta transparència de dir, bueno, amb tot això, no? Tots els recursos que tenim,
què fem?
Què fem i com s'utilitza.
Doncs interessants aquestes dades finals que ens ha ensenyat la Marta. I tenim 4 minuts.
Doncs mira, llavors, com que havia portat 4 llibres, començarem per aquest i a veure què dona temps. Aquests dies és la setmana de les dones a la ciència, dones i nenes a la ciència, i he portat aquest llibre, Supermujeres, Superinventores, idees brillantes que transformaron nuestra vida. N'hi ha un munt de dones que han fet coses importantíssimes i que no surten mai als llibres de text i que han quedat silenciades durant molts, molts anys. No? Llavors, doncs aquest dia promou això, que les nenes tinguin models de dones que també es dediquen a la ciència i no només a ser cuidadores, a coses més de, no? Més de lletra, més de cultura. No, la ciència és per tothom i, per tant, endavant a totes i a tots.
Sí, no només Marie Curie, sinó que n'hi ha moltes.
Exacte, no? Llavors, podem fer així una... Aquí, aquesta és molt coneguda, la Hipatia d'Alexandria.
Sí, perquè va fer una estona peli,
doncs,
al Bayona.
Doncs vinga, fem una altra. Mira, la Florence Parpart, per exemple, una dona d'Estats Units, i juntament, amb el seu marit va dissenyar i comercialitzar la Street Cleaning Machine, és a dir, una netejadora mecànica de carrers, i un invent que demanaven a crits ciutats com Nova York o Filadèlfia per mantenir aquests carrers nets. Doncs va ser ella, la Florence, qui va inventar aquesta màquina. N'hi ha tantes altres, Marie Curie la tenim per aquí, Marie Van Britten Brown, en fi, un llibre ple d'exemples i de curiositats.
Per trencar el mite que històricament les dones, fora d'algun exemple molt concret, no treballaven, no inventaven. Doncs sí, les dones inventaven.
Sí.
Com es diu el llibre?
Es diu Supermujeres, Superinventores, i és de la Sandra Uve, que és, la Sandra Uve és il·lustradora, però també promou el paper de la dona en molts àmbits.
D'acord. Les il·lustracions, per cert, molt maques.
Sí, de la Sandra. Va estar a la biblioteca. Tenim una il·lustració d'ella a la biblioteca.
Doncs molt maques aquestes. I aquesta vindicació, les dones en la ciència... Doncs qui vulgui acostar-se a la biblioteca, teniu també una manera de fer-ho. Marta, ho hem de deixar aquí perquè ja falta un minut per arribar a les 12, però en qualsevol cas, sobretot ens quedem amb aquesta xifra, 800 nous usuaris i 70.000 documents, has dit?
Prestats, 77.763.
77.000 documents, Déu-n'hi-do. Doncs el que dèiem, Marta, moltes gràcies. D'aquí 15 dies passa Carnaval, oi? Més coses i ja ens acostarem més a Sant Jordi. A tots vostès, doncs com sempre, són les 12. Gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.